Fòrum Impulsa se celebra des de fa 5 anys i és el quart de Carles Puigdemont com a alcalde, un alcalde que ha estat testimoni de fets importants des de l'arribada... 3 anys, perdó, des de l'arribada de l'alta velocitat fins al relleu reial, que també afecta la ciutat perquè el príncep ha deixat de ser príncep de Girona i ha passat el títol a la seva filla Leonor. Alcalde, repeteixo, bon dia, moltes gràcies.
Molt bon dia.
Com era el sopar?
Bé, molt bé. Molt bé, sopar molt agradable, molt ben servit, per cert, bona companyia i, en fi, fantàstic.
Em confirma que no van parlar del procés?
Jo no, i mentre jo vaig ser a la taula, tampoc. Més enllà d'això, era un sopar amb molta gent i no sé si en algun moment es va produir algun fet que, o alguna situació que permetés parlar del procés, però jo diria que no.
Li va agradar el seu discurs?
En general, sí. Crec que era un discurs que buscava... ser amable i tenir gestos de complicitat amb algunes de les coses que ens preocupen. Això és un fet. Probablement la part final, la reivindicació del títol de princesa de Girona, sabent el debat que existeix a la ciutat, probablement això va ser sobrer. Però el conjunt del discurs crec que no va ser una posse, sinó que va voler buscar no només amabilitat, sinó un punt de complicitat que, venint d'aquí bé, i d'unes institucions que s'han caracteritzat pel contrari, doncs crec que s'ha de posar en valor.
Deia que no calia, quan va parlar de la seva filla, la futura reina d'Espanya, però és evident que davant de l'escomesa de l'alcaldia de Girona, la resposta també podia arribar.
Oh, i tant, i té tot el dret. Té tot el dret no només a dir-ho, sinó tot el dret a insistir a que sigui investida princesa de Girona. Només faltaria. És un dret que no li hem negat mai ni li negarem mai. I d'altra banda, en el fons, que una moció aprovada per una majoria amplíssima a l'Ajuntament de Girona mereixi una contestació amb un discurs reial, això ens honora. Uh-huh. I per tant, no hi tenim cap inconvenient a posar aquest debat sobre la taula. Dit això, no sé si és el més intel·ligent, en aquests moments, tornar a insistir en un debat que em sembla que el teníem els termes que l'hem expressat a l'Ajuntament de Girona i que és el que s'expressa en termes generals a la ciutat de Girona.
En van parlar després o no?
No, vam tenir l'intercanvi habitual en aquestes situacions.
Però no de res de tema, eh?
No. Si ell hagués volgut parlar-ne, jo no hi tenia cap inconvenient. Entenc que era molt difícil. Hi havia molta gent, tothom volia parlar amb ell, tothom es volia fer fotografies. Ell havia d'estar, òbviament, per tots els convidats. Com que no es podia quedar avui a l'inauguració, ahir crec que va fer més del que habitualment fa el dia anterior, i per tant no es va produir tampoc una situació que permetés conversar d'això, però no crec que hi hagués hagut cap problema per part seva ni per part meva si aquest tema hagués hagut de tractar-se, de ser tractat correctament.
Avui en pluma fina, com és habitual, Antoni Puigbert a La Vanguardia escriu un article que es diu El discret encís de la hipocresia, i on parla de l'alcalde de Girona, que diu que hi ha una doble moral a Catalunya i que l'exponent és Puigdemont, que va avalar l'altre dia amb el seu vot una moció en què es declara que el títol de príncep de Girona no representa la ciutat, però participa al fòrum amb l'excusa que la Fundació és una iniciativa privada que mou importants recursos humans i econòmics. Diu que no són pocs els gironins importants que fan aquest doble joc.
Bé, jo no sabia que s'havia de ser monàrquic participar en el Fòrum Impulsa, ni que calia ser monàrquic per poder venir a fer el que ha de fer un alcalde, que és quan ve un cap d'estat, quan a més el cap d'estat, a més molt proper amb qui tenim i volem tenir excel·lents relacions, que el vagi a rebre. No sé què hi ha de normal ni de doble moral en relació a això. Obviar el debat que existeix al si de la societat gironina entorn del títol de príncep o princesa de Girona és fer un flac favor a la veritat. Aquest debat existeix. El que hem de procurar entre tots és que s'expressi amb naturalitat, com crec que ho ha fet la moció aprovada per l'Ajuntament de Girona. Una altra cosa són el que opini cadascú, però la literalitat de l'acord de l'Ajuntament de Girona crec que s'expressa amb normalitat en aquest debat. I entenc que és perfectament normal també, i així ho va ser el discurs del rei, quan es refereix a aquest debat. També ho va fer en termes d'absoluta normalitat. No veig el problema en que un alcalde faci d'alcalde. Jo crec que això és el més normal del món. Jo vull un país normal. Diem aquesta campanya un país normal. Un país normal és aquell en què un alcalde rep un cap d'estat que ve a la seva ciutat i rep anfitrions de primer nivell mundial i a més agraït que vinguin a la ciutat quan aquests convidats venen a la ciutat. No sé on és ni a la doble moral ni al punt d'anormalitat que alguns volen veure en aquesta actitud.
Uh-huh. Per cert, i han retirat els cartells, els retrats dels antics reis o no?
Sí, sí, l'endemà, quan ja van deixar de ser reis, els hem retirat, com vam fer la totalitat dels ajuntaments. El que passa que el fet de fer-ho a Girona, al ser la capital, va tenir més transcendència, però ho vam fer-ho tot arreu.
I proposaran el dels nous reis o no?
No ho tenim previst, no els hem demanat, i em sembla que no cal, sincerament.
No cal?
Jo crec que no cal. No cal. No hi ha ni una petició explícita o majoritària a la societat gironina. Crec que és innecessari que un debat tan, diguem-ne, merament espuri com aquest generi tot un reguitzell d'emocions, de debats, de controvèrsies. Sincerament, les coses s'han de fer normals. I no passa res que un ajuntament no pengi el retrat dels reis. No passa res.
No és obligat?
No sé exactament la llei que diu en aquests termes. Ah. No ho sé. Les lleis diuen coses que són d'obligat compliment, començant per les lleis orgàniques, i una de les lleis orgàniques més importants és l'Estatut, i tampoc no es compleixen.
Va. Parlem del Fòrum Impulsa, alcalde, té la sensació que, avui ens ho explicava l'Antoni Esteve, més de 1.300 persones, estem parlant d'un fòrum 5 anys absolutament consolidat. Estem d'acord, no?
Sí, amb aquests 5 anys, no només pel posicionament de la ciutat de Girona en l'àmbit on es mou el fòrum, que és un àmbit global, molt centrat en joves, amb talent, emergents, amb idees innovadores i un punt de risc, sinó també perquè crec que ha servit d'aparador a l'exterior de la mateixa ciutat. Per tant, des d'aquest punt de vista, malgrat que sempre hi ha aquells petits incidents que han acompanyat des de la seva fundació l'Informe Impulsa, malgrat això, jo crec que l'aportació en termes de qualitat, d'impacte que té sobre la ciutat, em sembla que això no ho discuteix ningú, està perfectament consolidat i jo espero que continuï prestant aquesta feina molts anys.
Quan parlem de Catalunya i quan parlem del país i quan parlem de la crisi, un dels llocs on hem de visualitzar més la crisi en sortides o entrades o en pujades o en baixades, estem parlant de Girona i pel que significa pel turisme i pel que significa pel PIB català. Li pregunto perquè si Girona comença a notar que se surt de la crisi, el país també ho nota. S'està notant o no?
Sí, sí, s'està notant. No sé si podríem dir que estem sortint de la crisi, però sí que estem sortint de la recessió. I el mes de maig passat vam tenir una xifra d'aturats que per primera vegada és inferior a la que teníem, per exemple, quan vam arribar nosaltres al govern, ara fa 3 anys. I això és un fet rellevant que no havia passat mai. Si mirem les llicències d'activitats econòmiques en el que portem d'any, ja hem superat de llarg el que vam generar tot l'any passat. Si mirem l'últim informe d'Excel Tour, que el farem públic d'aquí uns dies, situa Girona com la ciutat de l'Estat espanyol, la ciutat primera en creació, amb la variació interanual més alta, amb ocupació i rendibilitat de places hoteleres. I si agafem les xifres estrictes del que és el creixement del turisme dels últims 2 anys, és evident que l'impacte és molt gran. Per tant, això s'ha de traduir segur en una recaptació, en una facturació més gran. Dit això, i les contractacions també s'han disparat, és a dir, el nombre de contractacions que tenim. Ara, són contractacions com les que volem? Probablement no, perquè són de menys durada, són menys retribuïdes, i per tant no hem fugit de la precarietat, que és l'element imprescindible que ens faria tornar a activar la roda de l'economia. Però és veritat que es respiren indicadors que fan pensar que la recessió l'hem deixat una mica enrere i que podem ara albirar francament amb una certa ambició el que podríem dir la sortida de la crisi.
Quan parlem ara de Girona, fa un any i mig es va estrenar el nou recorregut de l'AVE entre, en fi, la nova estació de l'AVE Girona. Als de Can Fanga ens passa una cosa, que és que, per exemple, l'altre dia quan dèiem anirem a Girona, això del baixar i pujar no ho comentarem, perquè amb en Jordi Bosch sempre tenim la gran discussió. En fi, s'ha d'anar a Girona. Normalment deia, bueno, aquí no sortim amb el cotxe i tal. Clar, l'altre dia, clar, ostres, és que hi ha un tren que en mitja hora t'hi plantes, en poc més de mitja hora. Com ho, és a dir, ho noteu positivament?
Sí, sí, és l'impacte del tren d'alta velocitat es va notar des del primer mes. Es nota a la temporada turística, però es nota en el dia a dia. Hi ha un creixement net d'usuaris del transport públic, per tant, s'han reduït viatges amb cotxe a l'autopista en la relació Girona-Barcelona. Això incrementa no només el tema mediambiental, sinó la seguretat de les persones. I, a més, s'ha produït que aquesta aproximació temporal de dues ciutats no ha anat en detriment d'una ciutat com Girona, que és la petita, sinó que l'ha afavorit, l'està afavorint. Probablement perquè estem en condicions ja, tenim prou un model prou consolidat, una identitat pròpia prou gruixuda, com perquè aquesta relació la puguem positivar. I aquesta proximitat amb Barcelona ens beneficia molt a tots. Som, d'alguna forma, una ciutat que és molt propera a una de les grans ciutats del món. I crec que en sabem treure rendiment d'això. Dels grans esdeveniments, el Girona Temps de Flors n'és un cas clar, però en el dia a dia, quantes empreses en aquests moments, que abans, inevitablement, la reunió l'havien de fer a Barcelona, ara la poden fer a Girona, aprofitant que tenen una oferta gastronòmica de primera i se'n tornen a Barcelona. Quant de consum cultural hi ha associat a això? Quant de consum intercanvi comercial, universitari? Tot això es tradueix en xifres mesurables d'un impacte important.
Estem parlant amb l'alcalde de Girona. Les eleccions municipals són el maig de l'any que ve. Interpreto que repetirà com a candidat convergent a les eleccions, o no?
Tinc l'interès de fer-ho, però n'hem de parlar amb el partit i la coalició, que té el mateix interès que jo.
O sigui que sí. Ara governa en minoria. Esquerra no té representació a l'Ajuntament ara. Seria clau que si s'hagués de tornar a governar en minoria perquè guanya Convergència i Unió amb Carles Puigdemont al davant, hi hagués una coalició, precisament, o una bona relació amb Esquerra Republicana?
Hem intentat en aquests anys tenir bones relacions amb tothom, i no sempre ens n'hem sortit, i ha estat difícil governar en minoria, per bé que, insisteixo, crec que ens n'hem sortit del propòsit de sacsejar la ciutat, de posar elements de canvis profuns. Dit això, és evident que els propers 4 anys, si tenim la confiança dels gironins, però no tenim la majoria suficient, crec que el millor per la ciutat, vista l'experiència i l'actitud de l'oposició, el millor per la ciutat seria un govern de coalició. Amb qui? És molt prematur dir-ho. Jo crec que no s'ha de descartar ningú, ni s'ha de donar per suposat que pactarem amb uns abans que uns altres, perquè poden passar moltes coses i poden haver-hi moltes opcions interessants per a la ciutat, que és el que, de fet, prioritzarem, amb qui puguem tirar endavant la ciutat de manera més eficient i eficaç. Ho hem intentat en solitari, ens n'hem intentat en sortir, crec que en gran part ens n'hem sortit, però al final la ciutat acaba patint. Una oposició excessivament fragmentada i una oposició excessivament beligerant, amb ganes de posar pals a les rodes perquè t'entrebanquis.
Recordo que quan vam fer els programes especials d'eleccions municipals, vam fer debats a Tarragona, Girona, Lleida i a Barcelona, i recordo que el que més em va sorprendre de Girona és que la diferència amb la política convencional, és a dir, aquí podrien haver-hi pactes que a la resta del territori ens podrien semblar antinatura i què fan aquesta gent. Repeteixo, perquè vaig notar que hi havia una extraordinària relació en aquella època amb el candidat d'Iniciativa, més punyent, diríem, amb la candidata dels socialistes, però en definitiva que hi podrien haver-hi pactes que podrien semblar antinatura.
Sí, de fet hem pactat amb tothom, coses importants i coses puntuals, i tothom, vull dir tothom, des del PP fins a la CUP, i hem fet grans esforços per arribar a fer pactes absolutament amb tothom. Al final, no sé si per proximitat de les eleccions o per fragmentació d'alguns grups de l'oposició o pel que sigui, ens costa cada vegada més arribar a acords que són bons per a la ciutat, i patim cada vegada més aquesta idea que l'oposició governa la ciutat a través de les mocions o a través de, en alguns punts, la temptació de posar pals a les rodes. No sempre és així, i en alguns casos he d'agrair l'actitud d'algun grup municipal, però ens trobem sovint amb això. Però és veritat, això que diu vostè, aquí hi ha una actitud general política que l'hem de mantenir, de la qual ens sentim orgullosos. I és que podem parlar de tot, abans parlàvem del debat del príncep o de la monarquia, podem parlar de tot, però ho expressem en termes civilitzats, democràtics, que hem de procurar mantenir entre tots.
Vostè és un magnífic analista, de fet és periodista, i per tant jo em veig amb l'obligació de preguntar-li, en lloc de preguntar-li les preguntes, diguem-ho que convencionals sobre la política catalana i tot plegat, sí que és cert que hi ha unes enquestes que diuen el que diuen, que és que Esquerra és una força que a les eleccions europees ja va ser majoritària i que podria ser que a les pròximes eleccions, al Parlament de Catalunya també ho fos. Hi ha una evident davallada dels partits convencionals, però també, evidentment, de Convergència i Unió. Li pregunto, el procés està fent mal a Convergència i Unió? Fa mal la relació de la federació en aquests moments entre Convergència i Unió per allò que sempre hem dit de les indefinicions que moltes vegades tenen, o del càstig que té la ciutadania cap als partits que estan més indefinits en aquests moments?
Fixi's que, en tot cas, si s'està produint algun tipus de desgast, això coincideix en el temps quan Convergència i Unió està més definida que mai. precisament. No és un problema precisament d'indefinició. Crec que en relació al procés, Convergència i Unió està molt definida i molt cohesionada. Per tant, jo no atribuiria al procés cap de les conseqüències demoscòpiques que ara veiem. És veritat que som un govern, que en sap que som el govern de la Generalitat, ens ha tocat gestionar una complexitat que s'han portat sempre els governs per endavant. I que és molt difícil tirar endavant la situació del país perquè el país no caigui, no caigui pel precipici, no? Que és el que el conseller Mascolell sovint diu. I això ho hem posat en valor, però això té un desgast clar. És veritat també que algunes de les marques convencionals tenen més desgast. Tanmateix, no crec que sigui injust recordar que Convergència va fer un procés de renovació interna, un procés fet amb molta ambició. Avui tenim moltes més cares noves a Convergència de les que no teníem fa 3 anys, un procés de renovació del discurs i del missatge. Jo crec que en aquest sentit va fer els deures per actualitzar-se, i les circumstàncies de la crisi, les circumstàncies també de molts altres factors fan que en fi, les expectatives que dibuixen les enquestes no siguin les que voldríem, però estem lluny de partir cap ensulciada.
Acabem, falten 22 minuts per les 11, però abans li he de preguntar, perquè em parlaven amb el Clapés, i esclar, jo em veig amb l'obligació de preguntar-li, vostè serà qui oficiarà un dels casaments de l'any.
Sí, sí, no com a capellà.
No, però ja m'entén el que vol dir. Vostè que serà el conseller Santivila, crec que d'aquí 2 dies, no?
El dia 5. El dia 5, sí.
Perquè fa molts anys que es coneixen.
Som amics, aprecio molt. Em va fer un honor quan m'ho va demanar, ja fa molt de temps que m'ho va demanar.
Sí?
Ho hem mantingut el que hem pogut en secret fins que ja va ser inevitable, però ja fa... Poder dir que fa un any que m'ho va demanar. Em fa molta il·lusió poder-ho fer, perquè és un bon amic, perquè a més crec que el seu gest té molt de valor i que l'hem de posar en valor, i que una societat s'ha de sentir orgullosa de gent que és capaç, no diré d'arriscar, però sí de ser molt honesta amb la seva vida particular i de no sacrificar cap carrera política per res. I això... A vegades necessitem bones notícies d'aquest tipus, i jo crec que en Santi ens en proporciona una tots plegats. No em faci revelar l'humilia que faré, perquè la guardaré fins al final.
Reveli-la.
Però em sembla que això ho hem de saber. No és un casament més, i tampoc és un casament d'un conseller de la Generalitat. Sé que ho és, evidentment. Jo crec que hi ha un gest que l'honora, i jo crec que entre tots això li hem de saber agrair.
És el casament que farà el Santivil amb la seva parella de fa molt de temps, molts anys ja, ja fa molts anys, i que serà el dia 5 de juliol, efectivament, setmana que ve, 5 de juliol. Acabo. Rebran amb els braços oberts el Llagostera, no? M'imagino.
I tant.
Ja està acordat?
No, està parlat. Aquí ens queden uns petits serrells que espero que no siguin cap dificultat perquè el Llagostera pugui jugar a Montilivi. Des del primer dia els hi vam dir, tranquils, que si necessiteu Montilivi, nosaltres estem d'acord.
Els serrells són qüestions econòmiques o qüestions...
No, és una qüestió de manteniment de la gespa. La gespa s'ha de canviar perquè es patirà molt si hi ha un partit cada setmana. Per tant, aquí hi ha una inversió que s'ha de fer sí o sí de gespa nova i de manteniment d'aquesta gespa. Llavors hi ha qüestions puntuals, els camps d'entrenament, el vestidor, perquè a vegades els jugadors tenen aquelles preferències de qui és el vestidor local, els espais, però són cosetes molt petites que crec que no hi haurà cap dificultat. Montilivi està preparat, té la unitat de control operativa, que és una inversió que vam fer l'any passat, té totes les mesures que exigeix la Lliga Professional, i jo crec que és el lloc on... I a més és a poca distància d'allò.
I hem de pagar molt o no? Els farà pagar molt o no?
Ho desconec, perquè de moment encara està en mans dels serveis tècnics de la regidora d'esport, la Isabel Moradàs, però estic convençut que entre tots hem de buscar la solució. Estic convençut que el Llagostera tindrà uns ingressos que no tenia a segona B. I, per tant, ell, jo crec que no descarta la possibilitat que ens hagi d'ajudar en el manteniment de la gespa de Montilivi. Però Montilivi ha de ser la casa, també, del Llagostera, i ho feu molt de gust.
Tinc allà el Josep Roca, el Pitu, d'aquí uns moments serà aquí. Escolta, no es pot servir via el Fòrum Impulsa?
Ho desconec, no l'hem organitzat nosaltres, el Fòrum Impulsa,
ja,
i no voldria que em diguessin ara també que tinc doble moral per defensar els que som de la generació del pa amb sucre, que a vegades doncs, algunes coses les portem molt a l'extrem.
Efectivament. Gràcies, alcalde.
Gràcies.
Fins aviat, que vagi bé.
Adéu.
14 minuts i... No, 14 no, 19 minuts i les 11, d'aquí uns moments, anava a dir cara a cara, que coi, cara a cara, del bracet, amb Pitu Roca i el Fermí Puig, aquí al Món RAC1.
El Món RAC1, amb Jordi Basté.